Són les 8 del matí, molt bon dia.
Molt bon dia, mantenim l'ambient britànic, cel tapat, ambient humit, però amb temperatura suau.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Avui és dijous, 31 d'octubre del 2024, a les portes del pont de Tots Sants. Dijous amb gust de divendres, però avui tothom ens hem despertat encara amb la consternació per la catàstrofe a València i al sud de la península, que ja deixa un centenar de morts. Aquí ha estat tota la nit plovent, al Baix Empordà, fins i tot amb ganes, però res a veure, evidentment, els aiguats que van caure dimarts a València. Per parlar de la situació, ens acompanyarà avui el catedràtic d'Hidrologia i professor de la Universitat de Girona, investigador també de l'ICRA, de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, en Josep Masplà. Ara mateix a la Bisbal hi tenim 16 graus, a Palafrugell 18 i a Calonja 17. I avui continuarà el domini de núvols baixos amb possibilitat de ruixats fins a mig matí, seguint aquesta influència de la borrasca del sud de la península. A la tarda s'obriran algunes clarianes, tot i que es mantindrà un ambient generalment cobert i humit. Els vents seran de gregal i llevant i el mar de fons de xaloc amb onades d'entre 1 i 2 metres. A banda d'això, avui al Supermatí explicarem que el canvi de model de recollida d'escombraries de Palafrugell s'endarrereix després que cap empresa hagi presentat la licitació. També parlarem dels actes que organitzen diversos municipis del Baix Empordà per celebrar la Castanyada i el Halloween, del projecte del tren tram de la Costa Brava que fa un pas endavant i de la detenció de tres estafadors a Platja d'Aro que es feien passar per mecànics per enganyar els conductors. Ara són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I, evidentment, com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida, tot plegat, abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia, Dani.
Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Cap empresa ha presentat ofertes per gestionar les escombraries i la neteja a Palafrugell. Ha quedat deserta la licitació del contracte dels serveis de recollida de residus, neteja de carrers i la gestió de la deixalleria municipal. El sindicat independent de la policia local de Sant Feliu de Guíxols critica el govern del municipi després que es neguin a pagar les hores extra a l'estiu. Aquesta situació, segons el sindicat, incompleix l'acord del pla d'estiu, un pacte en què els agents es comprometien a fer més hores per cobrir les necessitats del municipi sense prendre vacances ni hores personals. Aquest pla, que es va negociar amb el consistori, establia un nombre concret d'hores extra per tota la plantilla, incloent la prefectura. I la policia, però la de Platja d'Aro, deté tres estafadors que es feien passar per mecànics.
L'operació policial va ser el resultat d'una investigació extensa que va començar a principis d'any, quan es van rebre diverses denúncies d'estafes similars a la zona. Les víctimes, en la seva majoria persones d'avançada edat, havien estat enganyades amb la falsa avaria als seus vehicles mentre circulaven per l'avinguda de Castell d'Aro, en una trama que reproduïa un esquema identificat en altres poblacions catalanes.
L'associació Tren Tram de la Costa Brava es reuneix amb el Departament de Territori per avançar en el projecte del Tren Tram de la Costa Brava.
El membre de l'associació Tren Tram Costa Brava, Agustí Palà, estima que el projecte podria estar en funcionament en uns 13 o 14 anys si es compleixen els terminis establerts.
L'Hospital de Palamós incorpora un nou ecògraf d'alta gamma per biòpsies avançades.
L'Hospital de Palamós ha incorporat un ecògraf d'alta gamma amb tecnologia avançada per biòpsies de pròstata, que permet augmentar la seguretat dels pacients. Aquest equip ha estat finançat parcialment pel CatSalut.
I Palafrugell inaugura divendres el monument a l'Havanera, la rotonda de l'autovia de Calella. Aquest divendres, Palafrugell celebra el 30è aniversari de la Fundació Ernest Morató amb la inauguració d'aquesta escultura dedicada a l'Havanera. L'acte serà al migdia a les 12 i després hi haurà un homenatge als grups d'havaneres amb llarga trajectòria al Teatre Municipal, on també es lliuraran els premis 2x4 a dues personalitats rellevants del món de l'Havanera. I arriba la segona temporada de la sèrie sonora de ficció històrica Ui si aixequés el cap.
La sèrie ressuscita personatges històrics catalans o amb una forta vinculació amb Catalunya amb l'objectiu de contraposar la realitat i les idees del moment en què aquests van viure amb l'actualitat. Ionitzat per l'antropòleg i escriptor Adrià Pujol, la sèrie compta amb un càsting de més de 40 actors i actrius en el que trobem veus conegudes com la de Llucià Ferrer o de reconeguts actors i actrius de doblatge, combinats també amb alumnes de l'Escola de Ràdio Capital.
el Baix Empordà es prepara per celebrar la castanyada i el Halloween.
La tardor ja ha arribat i amb ella la celebració de la castanyada o el Halloween, o totes dues. I abans d'encetar el debat sobre si celebrar una cosa o una altra, o totes dues, hem de fer un repàs de les activitats que hi haurà per aquest cap de setmana de l'1, 2 i 3 de novembre al Baix Empordà.
Perdó, Maria, és que no hi ha debat, eh? Vull dir, no hi ha debat. Ara de seguida en parlem. I per cert, que el 7è Festival de Flamenco de Begú, el Festival Carmen Amaya, es farà els propers dies 15, 16 i 17 de novembre.
La programació inclou espectacles, concerts, tallers, un documental i diverses activitats de divulgació cultural. La programació completa i les entrades pels diversos espectacles i tallers ja estan disponibles a la pàgina web oficial del festival i també al seu compte d'Instagram.
I avui també heu de saber que hi ha una nova donació de sang cap a la Frugell el dissabte.
Sí, serà com és habitual darrerament a la Bòbila, en horari de matí, de les 10 a les 2 i a la tarda, entre les 4 i 2 quarts de 9 del vespre. Les donacions de sang de les primeres setmanes de tardor són essencials per incrementar les reserves després de la baixada de l'estiu.
I avui us portem la prèvia esportiva del cap de setmana, tot i ser dijous, perquè evidentment demà és 1 de novembre, és festiu, no hi haurà supermatí, i comencem parlant del Bisbal Bàsquet, Sergi.
Els bisbalencs van derrotar el Club Bàsquet Salou la setmana passada al Pavelló Vell. El duel va ser ajustadíssim, però va acabar caient del costat local, que aconseguia així la seva primera victòria a casa.
I en futbol, a la Lliga Elite, el Palamós rep el Valls.
La setmana passada, els palamosins van caure al camp del líder, el Vic, per 3 gols a 2. Els blau i grocs, però, es van mostrar competitius i aquesta setmana esperen aconseguir el triomf davant del Valls a casa.
Seguim parlant de futbol, en aquest cas de primera catalana, el Torroella rebrà a casa el Banyoles.
Els torroellencs van obtenir un important triomf la setmana passada al camp del Castellà i ja són cinquens de la categoria. El Banyoles, que és novè, arriba aquest diumenge a Torroella.
I pel que fa a segona catalana, aquesta setmana el Calonge rebrà el Bosc de Tosca, el Begú visitarà el Sant Jaume de Llierca i el Palafrugell rebrà la Unió Esportiva Quart.
El Palafrugell, que va perdre per 1-3 davant del Vilablareix, espera refer-se contra el Bosc de Tosca jugant a casa un altre cop. Per la seva banda, el Begú, que també va perdre a casa per 1-3 contra el Porqueres, visitarà el Sant Jaume de Llierca. I el Palafrugell, que ve d'obtenir un gran triomf al camp dels Fornells, rep a casa la Unió Esportiva Quart.
I pel que fa als equips de Girona, el Girona de Futbol rep el Leganés aquest cap de setmana. Abans, però, hem de parlar d'hoquei patins del Palafrugell, que rep el Reus Deportiu en la tercera jornada de l'hoquei Lliga Plata.
Els blanquinegres van empatar 4 la setmana passada contra el Taradell i, per tant, sumen 4 punts. El rival d'aquesta setmana és tot un Reus Deportiu que ja comanda la classificació amb 6 punts.
I ara sí, parlem del Girona de Futbol, que rep el Leganés.
Els gironins volen corregir la seva irregularitat davant del conjunt madrileny després de les dues derrotes consecutives contra Reial Societat i Les Palmes.
I l'Uni Girona, que comparteix liderat amb el València, visita el Saragossa, que són terceres.
Una nova derrota a casa la setmana passada, aquest cop contra l'UCAM de Múrcia, ha enfonsat els gironins a la cua de la classificació de l'ACB. Cal reaccionar el més aviat possible.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Evidentment, el nombre de víctimes mortals al País Valencià per la Dana s'eleva a 92. Les autoritats mantenen actius els equips de rescat i identificació de cadàvers. Paiporta i Torrent són les zones més afectades. A l'Etur, al Albacete, han trobat una altra víctima mortal entre la runa després de les intenses pluges. I a Castella-La Manxa les autoritats mantenen l'esperança per als desapareguts, tot i que el pronòstic és negatiu. La Dana va arribar a Catalunya amb menys intensitat, tot i així va deixar fortes pluges a les Terres de l'Ebre, que és on continuaran aquestes pluges intenses. El govern de la Generalitat ha activat els plans Inuncat i Procicat per precaució. I les crítiques, mentrestant, a la gestió de la Generalitat Valenciana augmenten. Alguns ciutadans denuncien manca de previsió i lentitud en els avisos d'emergència. Pedro Sánchez, de la seva banda, assegura que mobilitzarà tots els recursos necessaris. Això inclou els de la Unió Europea per ajudar a les zones afectades per les inundacions. I més enllà dels aiguats i de la Dana, el govern espanyol renuncia a mantenir l'impost a les energètiques per falta de suport de Junts. En canvi, mantindrà l'impost a la banca fins al 2028. Diverses dones acusen Eduard Cortés, director de Merlí, d'assetjament sexual a través de les xarxes socials. Les denúncies han sortit a través o arran d'una publicació a Instagram que ha recollit més testimonis. Hi ha hagut un canvi sobtat a CaixaBank. José Ignacio Gorroigorzali renuncia com a president i serà substitut per Tomàs Muniesa. I la inflació puja a l'octubre fins a l'1,8%. Aquest augment s'explica per l'augment del preu dels carburants i l'electricitat després de 4 mesos de baixades. Ja és moment per la previsió del temps. Isaac Vilà, bon dia.
Què tal, com anem? Bon dia.
Quina setmana de tardor portem? Què ens expliques per avui?
La borrasca al sud de la península ens vol acompanyar durant uns quants dies més. Després de les pluges d'ahir, avui dijous no acabarà de fer net. D'aquesta manera, avui esperem un dia amb domini dels núvols baixos. Encara algun ruixat o tempesta fins a mig matí. Durant la tarda, alguna clariana ens permetrà veure el sol. Mar de fons de xaloc, entre 1 i 2 metres d'alçada, vents de gregal i de llevant de no massa intensitat. Demà divendres mantindrem la dinàmica meteorològica amb encara algun ruixat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari del dia ens l'envia l'Adrià Pujol.
Ja sabeu que aquí fem comentaris que tenen a veure sovint, per no dir sempre, amb la realitat de l'Empordà, dels empordans, al Baix Empordà, etc. Però avui seria innoble parlar de nosaltres, perquè avui de qui hem de parlar i on hem de tenir el cor, la mirada, el cap i tots els bons desitjos del món és cap al País Valencià. Heu vist aquests dies, segur, heu vist moltes imatges a les notícies, a les xarxes socials, les riuades, els cotxes, s'emportaven tot, l'aigua emportant-s'ho tot, un pont esfondrant-se, rescats de pel·lícula, no? Una senyora amb un helicòpter, etc. I a hores d'ara, jo, mentre us estic fent el comentari, es parla de 51-52 morts i diversos desapareguts. Ha estat culpa d'aquest fenomen que et diuen Dana. Jo us haig de confessar que és un nom que he hagut d'anar a buscar a internet i llavors he vist que era la gota freda de tota la vida. En fi, per poc que pugueu, dediqueu un pensament positiu d'esperança, o si teniu parents, amics, coneguts, doncs els envieu un missatge, els hi feu un truc, perquè realment la situació és terrorífica, és una cosa terrible, terrible. Des de Ràdio Capital, doncs, el comentari avui, el comentari i el cor, el tenim tots i totes al País Valencià. Vinga, que vagi bé, gràcies.
Gràcies, Adrià Pujol. El comentari de Adrià Pujol en aquest supermatí que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal. Dos minuts i un quart de nou del matí, aquestes inundacions a la zona de València, Castella-La Manxa i Andalusia, a causa de la Dana, han provocat la mort de com a mínim 95 persones, encara hi ha diversos desapareguts. La Dana, que ha passat amb menys força per Catalunya. Per parlar dels efectes d'aquest aiguat, ens visita avui el catedràtic d'Hidrogeologia i professor de la Universitat de Girona i també investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, en Josep Masplà. Bon dia. Ara sí, podem saludar en Xavier Masplà. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem, feia temps que no hi havia fenòmens d'aquest tipus amb tantes víctimes. Cada cop seran més freqüents?
Bon dia a tothom. El que ens diu les previsions aquestes que fan els enteus en canvi climàtic, diu que aquests events, aquests aconteixements extrems, sí que cada cop seran més freqüents. De les maneres, no hem de pensar que la freqüència ens vindrà ara cada any aconteixements com el que hem vist ara aquests dies a València. És una cosa no només extraordinària, sinó que jo diria que estadísticament és molt extraordinària. El que sí que tindrem seran més glòries, és a dir, aconteixements molt importants, però no pas tant d'una magnitud com el que hem vist aquests dies.
Mm-hmm. Clar, és que el que impacta és la xifra, aquestes 95 persones mortes com a mínim, que clar, per exemple, l'huracà Milton, no? Veia aquesta comparació, l'huracà Milton als Estats Units, que en vam estar parlant dies i dies, va deixar 23 persones mortes en un espai, en una zona de 23 milions d'habitants. El País Valencià en té un i mig. Què és el que va tenir aquesta dana que ha estat tan mortífera?
A veure, jo penso que més que la dana, que ha estat impressionant des del punt de vista, diguem-hi, d'excepcionalitat, és una mica la gestió que se n'ha fet. Quan ve un huracà als Estats Units, els avisen 4 dies abans. No només això, sinó que som una societat a Florida i tot això, que ells saben que la que ve un huracà ja tenen preparat per protegir els edificis, per marxar, tenen llocs d'evacuació, tenen llocs preparats per acollir les persones. Aquí la cosa s'ha fet d'una altra manera. Hi ha queixes, l'altre dia es veia per la televisió sobre la gestió que se n'ha fet d'aquesta emergència, però també és veritat que si un huracà et dona uns dies per preparar-te, una vinguda d'aquestes característiques en règims mediterranis, a més amb conques com aquestes de València, que la que plou en 2 minuts, 2 minuts és manera de dir-ho, però en molt poques hores ja tens uns cabals importantíssims a la zona de la plana, és a dir, tu t'has de preparar en 3 hores. Si més no ho tens, com que diu, assajat, perquè els americans malauradament tenen un huracà cada any o cada 2 anys. Vull dir, saben molt bé el que han de fer. Aleshores, si tu això no ho tens preparat, no ho tens assajat i no ho tens coordinat, lamentablement el número de víctimes puja una bestialitat, com a ciutat, que és terrorífic.
Ens deia que anirà passant, potser no passarà cada any, però Això vol dir, això que ens diu, vol dir que ens hem de començar a preparar i adaptar les nostres infraestructures?
Sí, a veure, de totes maneres, a Catalunya, jo, per exemple, i quan em vau dir que trucaríeu, pensava en el cas de la Bisbal. Tothom sap que no cal aparcar el cotxe a la Llera del Daró al pic de l'estiu, perquè tot i que el Daró està sec, la gent sap que si ve una pluja o una tempesta d'aquestes d'estiu, en 2 minuts allò pot tenir un cabal importantíssim. És a dir, a Catalunya aquestes coses se saben, i tot el tema d'inundacions està ben cartografiat. L'Agència Catalana de l'Aigua, suposo l'Institut Cartogràfic, hi ha mapes que són disponibles per internet que et diuen la freqüència estadística, per exemple, com sol fer, que hi ha perquè una zona sigui inundable o no.
Això com ho hem de buscar?
Això suposo que anant a internet a l'Agència Catalana de l'Aigua i buscant mapes d'inundacions sortiria. Jo ara no et sé dir el canal exacte, però és una cartografia que està disponible a internet. Vull dir que no... Jo ara fa temps que no la consulto, ja em sap greu, però vaja, crec que amb 4 clics es pot trobar perfectament. I els municipis ho saben, i molts municipis tenen els seus plans d'emergència. Evidentment, jo no sóc expert en plans d'emergència, per tant, no us en podria parlar en calma, però el que sí que sap és que les zones són inundables i, per tant, el que ens diu aquest fenomen que hem tingut ara a València i, sobretot, la manca de coordinació amb la gestió del que ha sigut aquesta cosa no imprevisible, imprevisible per la magnitud, perquè ja el dia abans havien avisat de pluges molt, molt intenses, per la magnitud es veu que ha superat les expectatives, lamentablement, el que sí que podria servir perquè els responsables dels plans de gestió ara, doncs, que ja ha passat això, amb calma, es dediquin a veure què caldria fer per protegir no només infraestructures, sinó per protegir les persones que viuen en zones inundables.
És cert que diguem, l'Empordanet és zona inundable?
Sí, l'Empordanet. A veure, l'Empordanet, estem parlant de la zona de la Bisbal, el que és les lleres dels rius, són zones inundables. Quina diferència hi ha amb el que hem vist, amb el que hem vist a València? Que, a veure, que si el que desbordes el Daró ens farà una gran riuada, però si és excepcional, quan el Daró desbordi no ho farà probablement amb la gran intensitat que han portat aquests rius, diguem-ne, del País Valencià. Si el que desborda és el Ter, a més el tenim regulat per embassaments, per tant, si el que arribés a desbordar és el Ter, seria una desbordada amb menys violència que la que hem tingut. Sí que potser deixaria un pam mig metro d'aigua, potser un metro de terreny, excepcionalment. Jo crec que seria una cosa, que deixés un metro seria paper un poc exigent aquí tot, no crec que ho arribés a fer, perquè la part de l'altera és molt gran. Però seria una cosa més negable que no arrasable. Jo recordo quan estudiava ens explicaven que les inundacions poden ser 2 tipus, les que ho arrasen, o hi ha zones que queden arrasades i on passa el corrent de l'aigua i s'emporta tot el que hi ha sense cap mena de remei, i les zones que són inundables, és a dir, que arriba l'aigua, tu quedes amb un metro d'aigua, bueno, és una aigua com qui diu la d'un estanc. que no dic que no faci mal, però no és un port de tot per endavant, d'acord? Pues queda l'aigua, queda el fang, queda tots uns problemes, tot fet malbé, però almenys no hi ha hagut aquella violència que hem vist en aquests rius del País Valencià, que tots tenim les imatges, doncs encara ens impacten.
Mira, la web és el, per visualitzar les zones inundables, és el visor de l'ACA, és el visor de l'ACA, i es pot seleccionar les zones inundables, i evidentment, clar, veiem tota la zona de Torroella, de l'Estartit, tot el voltant del Ter és inundable, i també el voltant del Daró. A la Bisbal, però... la part nord de la Bisbal, diríem, la part més, que està més amunt del Daró, també és tota inundable.
Sí,
però...
sí, cap allà, la zona abans entre les Gavanes.
Sí.
I exacte. A la Bisbal, tota aquella zona, amb el pla ser inundable. Mm-hmm. Exactament.
Després, Palamós també, Déu-n'hi-do, Platja d'Aro també, Déu-n'hi-do, Palafrugell se salva, excepte la riera Tamariu i la de Llafranc, se salvaria. Però,
sí, però bueno. Són molt estretes aquestes. Clar, perquè és que Palafrugell està com un canvi de rasant entre el que seria, diguem, el vessant empordanès i el vessant palamosí. Mm. Tampoc tens cap riu important que pugui generar un gran cabal. No dic que les rieres que puguin baixar del massís de Begur o que puguin baixar de la zona de les Gavarres en un moment donat puguin fer un aigat, però evidentment les dimensions són relativament petites. La conca del Daró, per exemple, és molt gran, la conca del Daró. Mm. Tant a l'equip plou i té molt de pendent, esclar. Sí. I té una xarxa de drenatge, que en diguem una xarxa de drenatge tipus dendrític, que fa que es concentri tota l'aigua en el punt de la plana amb molta rapidesa. Aleshores, el Daró té una xarxa de drenatge, com qui diu, feta amb molta eficiència de drenatge. És a dir, que pels interessos humans és molt dolent, perquè tota l'aigua t'acaba anant al mateix punt pràcticament en poques hores.
Aquest és el motiu pel qual, quan plou amb ganes, no costa gaire que baixi aigua pel Daró.
És això, la gran capacitat de drenatge que té aquesta conca, i que fa que de seguida el cabal pugi, i de seguida el cabal baixi després, sí. També és això, però clar, un cop t'ha vingut el pic de l'avinguda, que és el que fa mal, doncs, evidentment, si tenies cotxes o tenies altres doncs, infraestructures al mig de la llera, que demà hi són, s'han anat aigues avall.
Mm-hmm. És a dir,
que... anar a buscar gualba.
Aquí, sí, efectivament. Passa que jo crec que ja, això ja està assumit, que el Daró no s'hi pot deixar el cotxe. Això, suposo
sí,
que...
Sí, però si vas a l'estiu i sempre hi ha algú que hi ha aparcat, no sé si encara s'hi pot aparcar, però si s'hi pot aparcar no... És un risc, és un risc.
Clar, és a dir... Entenem, per tant, que una situació com la del País Valencià d'aigua sobtada pot passar. La clau és la prevenció i els avisos que es puguin rebre abans.
Sí, la clau és aquesta, és a dir... Hi ha una cosa, la prevenció i els avisos. Hi ha una cosa que és important, també, és la percepció, que d'això se'n parla poc. És a dir, la gent de la Bisbal, de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
Per explicar les persones que hi viuen, sap que no es pot aparcar el Daró. Els que som de fora i els turistes, doncs si veuen que el riu és sec i van a l'estiu, independentment del temps, diuen, coi, aquí es pot aparcar, tu, i has de posar-hi el cotxe. Mm-hmm. Evidentment ho fan, i si aquella tarda, que aquelles pluges d'estiu que es munten en un parell d'hores, i tu, per exemple, estàs comprant, estàs dinant i no te n'adones, i no hi penses que allò pot ser tan perillós. On vull anar a parar? Vull anar a parar que la percepció del risc és molt important també a l'hora de prevenir-lo. I aquesta percepció ha de ser tant en els gestors com en la ciutadania. El gestor per tenir-ho tot ben coordinat. I la ciutadania per dir, ostres, a veure, què està passant? Què m'estan dient que vindrà una pluja? Doncs de seguida agafar tot el que pugui ser. És a dir, què vull dir agafar tot el que pugui ser? Doncs si hi ha treballadors en una fàbrica a la vora del riu, doncs fora. Si hi ha una escola, doncs fora. Quan la mainada ja no hi vagi, les carreteres, guita, si aquesta carretera pot quedar tallada pel riu, doncs guita, que els Mossos ja no només entrenin l'accés, sinó que avisin a la gent que no podran passar per allà, que busquin rutes alternatives i més segures. Tot això cal tenir-ho previst. I la gent que sàpiga quan passa això, doncs que cal fer bondat. Jo som un país que ens diuen per aquí no es pot passar i què fem tots? I passem. Aleshores, aquest tarannà que tan mediterrani, que diríem, tan divertit, pot costar vides.
Clar, per tant, això ens deia la gent de tota la vida, no? Però clar, la població cada vegada és... Jo, per exemple, jo visc a la Bisbal i no sóc de la Bisbal de tota la vida. Per tant, més enllà del coneixement popular, calen unes polítiques clares, no?, que ens ajudin a fer front a situacions com aquesta.
Sí, jo entenc que la tasca de l'administració és, en el cas de la Bisbal, que vull ara alertar la gent de la Bisbal, però sovint ho saben molt més bé que jo, sí, les risques que corren aparcant el Daró o vivint al costat del Daró. Tampoc vull alertar ningú, eh? Però la gent que ve de fora, ni que vingui de Palafrugell, viure a la Bisbal, que no té aquesta consciència, o la gent jove mateix, que no ho ha vist per la raó que sigui, no ha vist mai una cascuda del Daró, dirà, va, això no pot ser, això no pot ser, que faci casa. Per tant, la feina de l'administració és informar, educar, i procurar que tot estigui pensat perquè si un dia plou hi hagi les alertes necessàries i la gent sàpiga què fer. Tornem a l'exemple que posaves tu al principi dels huracans als Estats Units. Quan es diuen vindrà el Milton o vindrà el que sigui, les imatges que et dona la televisió és tot de gent posant ja fustes en les finestres de casa seva o aquelles cues de cotxe que se'n van a llocs segurs, i se'n van dos dies abans. Uh-huh. Esclar, que quan tornen es troben el que es troben, però ells han salvat la vida.
Uh-huh. Doncs hem parlat... Digui, sisplau.
No, vull dir que estem parlant de salvar vides, i en el País Valencià s'ha de parlar així, hem focalitzat part de la conversa amb el Daró, no vol dir que ningú de la Bisbal ara digués, hòstia, aquí deixarem la pell. En principi no, però a veure, una bona riuada del Daró s'ha d'agafar amb tota la prudència del món. Uh-huh.
Doncs hem parlat amb l'investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i catedràtic d'Hidrogeologia, professor de la Universitat de Girona, en Josep Masplà. Moltes gràcies i, evidentment, doncs, a seguir les seves recomanacions i la visió dels experts en aquesta situació, que és la que compta. Gràcies, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia a tothom. A veure.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs són les 8 i 26 minuts al supermatí, parlem de més qüestions, parlem de la gestió de les escombraries a Palafrugell. I és que s'endarrereix el canvi de model de recollida d'escombraries i neteja als carrers de Palafrugell. La concertació del nou contracte d'escombraries ha patit un revés important perquè la licitació del contracte ha quedat deserta. Això vol dir que cap empresa s'hi ha volgut presentar. El govern municipal va fer l'anunci en el ple d'aquest dimarts al vespre. La licitació aprovada el 27 d'agost, tenia un pressupost de més de 56 milions d'euros per un contracte de 8 anys. I amb el nou model es volia millorar la recollida d'escombraries i la neteja de Palafrugell, ja que molts veïns consideren que els carrers no estan prou nets i el servei actual no és suficient. Ara bé, cap empresa ha presentat una oferta i davant d'aquesta situació l'Ajuntament investigarà per què no hi ha hagut cap empresa interessada i valorarà si calen canvis a les condicions o en el preu per fer el contracte més atractiu. En Xavier Rangel, regidor responsable d'escombraries, qualificava l'entrebanc d'un fre el seu objectiu de millorar la gestió de les escombraries.
Ha quedat deserta la licitació del contracte d'escombraries, que era una de les eines, diguem-ne, objectiu d'aquest equip de govern per anar treballant amb tota la millora de la gestió de les escombraries en el municipi.
Esquerra Republicana va votar a favor d'aquest tràmit, de declarar la licitació deserta, i el seu portaveu, Marc Casanovas, ja avisava que caldrà o revisar els preus o retallar els serveis inclosos. Una alerta que també feien des de Junts per Palafrugell, que es van abstenir de manera crítica, criticaven o alertaven que caldrà que l'Ajuntament hi posi més diners. I Palafrugell en Comú Podem va votar en contra del tràmit perquè, segons el regidor Josep Ferrés, caldria que el servei de les escombraries i la neteja sigui municipal i no s'externalitzi a cap altra empresa. I de la seva banda, Vox també es va abstenir, però, com sempre, no va fer cap intervenció específica al ple per explicar la seva posició. Anem ara cap a Sant Feliu de Guíxols, perquè el Sindicat Independent de Policia critica el govern de Sant Feliu després que es neguin a pagar les hores extra de l'estiu. Aquesta situació, segons el sindicat, incompleix l'acord del pla d'estiu, un pacte en què els agents es comprometien a fer hores extra durant l'estiu per cobrir les necessitats del municipi sense demanar vacances ni hores personals. I en aquest pla es va negociar amb el consistori i s'establia un nombre concret d'hores extra per tota la plantilla, incloent la prefectura.
Des del sindicat expliquen que els responsables policials van rebre una trucada de l'àrea de recursos humans on se'ls va comunicar que no tenien dret a cobrar hores extra. Aquesta instrucció venia directament des de la regidoria de recursos humans de l'Ajuntament, que va exigir la modificació dels informes d'hores per eliminar les que corresponien a l'inspector i el sotsinspector. CIF FEPOL critica que l'administració local va condicionar l'abonament de les hores extra a tota la plantilla a la modificació d'aquests informes, la qual cosa ha qualificat de coacció. El sindicat ha comparat aquesta actitud amb l'actitud pròpia de Vito Corleone, han dit, i ha denunciat que és una acció indigna d'un sistema democràtic. Aquesta tensió se suma a la demanda històrica del cos policial de Sant Feliu per una millora de les condicions laborals. Els agents locals, segons el sindicat, cobren un salari que amb una jornada de 35 hores setmanals se situa per sota dels 1.700 euros mensuals. Aquestes xifres contrasten amb les d'altres cossos de policies locals de la demarcació, on els salaris superen els 2.000 euros mensuals. A més, el sindicat remarca que el complement de destí de la policia local de Sant Feliu és el més baix de la demarcació de Girona. Aquesta situació, segons CIF FEPOL, és una de les causes principals que porta els agents formats a marxar cap a altres municipis que ofereixen unes condicions més atractives. En resposta a la situació, el grup municipal de Junts per Sant Feliu ha demanat les explicacions al govern local. Durant el ple que es va celebrar aquest dimarts al consistori, el portaveu de Junts per Catalunya, Toni Carrion, va exposar el tema, però no es va tractar. El grup considera que aquest tipus d'actuacions descuiden el cos de la policia local i que el govern municipal hauria de donar resposta a la precarització laboral que denuncia el sindicat, ja que posa en risc la retenció de talent i el bon funcionament del servei.
A Platja d'Aro, la policia ha detingut tres estafadors que es feien passar per mecànics. L'operació policial va ser el resultat d'una investigació extensa que va començar a principis d'any, quan es van rebre les diverses denúncies d'estafes similars a la zona. Les víctimes, en la seva majoria persones d'edat avançada, havien estat enganyades amb una falsa avaria als seus vehicles mentre circulaven per l'avinguda de Castell d'Aro, en una trama que reproduïa un esquema que ja s'ha identificat en altres poblacions catalanes.
Els estafadors feien servir un mètode ben estudiat. Un dels implicats trobava la víctima fent-se passar per vianant i l'avisava d'una suposada avaria al cotxe, assenyalant una peça de la direcció que deia que estava trencada. Amb la confiança del conductor guanyada, el suposat vianant li oferia contactar amb un mecànic de la zona que podia fer la reparació immediatament i amb un preu inferior al del taller convencional. La proposta incluïa una oferta d'estalvi per evitar desplaçaments i suposadament solucionar el problema al moment. Un cop la víctima acceptava, l'estafador trucava en un segon individu qui arribava amb un petit gat hidràulic i eines per alçar el cotxe i aparentar una revisió. Durant la suposada reparació, se sol·licitava a la víctima que es mantingués dins del vehicle, prement el fre com a mesura de seguretat, i aquesta maniobra permetia als estafadors simular una intervenció mecànica sense aixecar sospites. Tot seguit, el fals mecànic afirmava que el cotxe necessitava un recanvi per una peça concreta i s'absentava uns minuts amb l'excusa de desplaçar-se a buscar-la. Finalment, després de la reparació, exigien una quantitat inicial de 320 euros, però oferien a la víctima un descompte si acceptava renunciar a la factura. Habitualment fixant un preu final de 200 euros.
I com els van poder detenir?
El grup de delinqüència urbana de la policia local va rebre una nova denúncia el passat 20 de desembre, que va ser clau per avançar en la investigació. En aquesta ocasió, la víctima va proporcionar una descripció detallada dels presumptes autors, el tipus de vehicle i el moment exacte de l'estafa. A partir d'aquestes dades, els investigadors van recórrer les càmeres de vigilància municipals, on van identificar un vehicle sospitós vinculat a un grup d'estafadors que ja havien actuat en el mateix modus operandi en altres localitats catalanes. El passat 24 d'octubre, a les 12 del migdia, les càmeres de seguretat van alertar de la presència del vehicle a Castell d'Aro. Agents de paisà van localitzar-lo a la plaça del Mercat de l'Avinguda de Castell d'Aro, lloc on es van trobar estacionats amb un dels implicats vigilant. A pocs metres, els agents van identificar el segon estafador mentre simulava reparar un dels vehicles amb una caixa d'eines al costat de la víctima d'uns 74 anys que encara negociava el preu de la reparació. els agents van identificar i detenir els tres sospitosos. Les peces trobades, incloent-hi un palier trencat i un altre de nou, van demostrar que eren materials utilitzats per enganyar les víctimes, ja que cap d'ells era compatible amb el vehicle de la víctima. Les tres persones detingudes, amb edats compreses entre els 30 i els 40 anys, comptaven amb nombrosos antecedents per estafes similars. Pertanyen a un grup actiu a tot Catalunya que aplica l'estafa dels falsos mecànics, exigint sempre quantitats inferiors als 400 euros, una estratègia que els permet evitar penes més severes si són detinguts.
L'associació Tren Tram de la Costa Brava reuneix amb el Departament de Territori per avançar en el projecte del Tren Tram de la Costa Brava. El membre de l'associació Tren Tram Costa Brava, Agustí Palà, estima que el projecte podria estar en funcionament en uns 13 o 14 anys si es compleixen els terminis.
Aquest projecte compta amb el recent suport del Parlament de Catalunya, que fa 15 dies va aprovar formalment l'impuls del Tren Tram de la Costa Brava. Segons els càlculs de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, l'ús del Tren Tram de la Costa Brava podria assolir els 15 milions de viatgers anuals amb prop de 42.000 persones utilitzant el servei en dies laborables. No obstant això, Palà assenyala en una entrevista a la tarda Capital amb Joan Bosch que el projecte es troba encallat per la falta de publicació de l'estudi de viabilitat de la Generalitat que s'havia de presentar el novembre del 2023.
Correcte, perquè l'estudi havia d'haver estat del novembre del 2023 i estem pràcticament a tocar el novembre del 2024, i l'estudi no està publicat ni que sapiguem està acabat. Per tant, i ens van fer el compromís de que l'estudi s'havia d'haver acabat, porta pràcticament un any de retras.
Segons Palà, el projecte del tren no busca substituir, sinó col·laborar amb altres xarxes de transport per cobrir millor les necessitats de mobilitat de la comarca. Palà, que estima que el projecte podria estar en funcionament en uns 13 o 14 anys si es compleixen els terminis, destaca que el Tren Tram resoldria un dèficit històric d'infraestructures ferroviàries a Catalunya. El projecte s'emmarca en l'estratègia de mobilitat sostenible i resposta a l'emergència climàtica, que segons ell hauria de ser una prioritat per qualsevol govern català.
L'Hospital de Palamós incorpora un nou ecògraf d'alta gamma amb tecnologia de fusió per biòpsies avançades. Una de les innovacions més destacades d'aquest ecògraf és la tecnologia de fusió entre ecografia i ressonància magnètica, acompanyada d'una sonda especial per biòpsies.
L'Hospital de Palamós ha adquirit un ecògraf d'última generació equipat amb tecnologia de fusió d'imatges que combina ecografia i ressonància magnètica per fer biòpsies de pròstata més precises i segures. Aquesta innovació permet realitzar la biòpsia amb accés transperienal, una tècnica que redueix el risc d'infeccions en comparació amb el mètode emprat fins ara. Amb un cost total de 100.000 euros, finançat en part pel Programa de Renovació Tecnològica de CatSalut, aquest ecògraf d'alta gamma proporciona imatges de gran resolució pels estudis abdominals i altres àrees, contribuint a diagnòstics més precisos i segurs. L'equip mèdic que realitza les biòpsies inclou radiòleg, tècnic en radiologia, anestesista o infermera especialitzada i auxiliar d'infermeria, realitzant aproximadament una vintena de procediments mensuals al centre.
Arriba la segona temporada de la sèrie de ficció sonora Ui, si aixequés el cap. La sèrie ressuscita personatges històrics catalans o amb una forta vinculació amb Catalunya, amb l'objectiu de contraposar la realitat i les idees del moment en què aquests van viure. Guionitzat per l'antropòleg i escriptor Adrià Pujol, la sèrie compta amb un càsting de més de 40 actors i actrius, en què trobem veus reconegudes com la de Llucià Ferrer o reconeguts actors i actrius de doblatge, combinats amb alumnes de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà.
Després de l'èxit de la primera temporada, la sèrie de ficció sonora Ui, si aixequés el cap arriba amb una segona entrega, formada per 109 capítols que estaran disponibles a partir del 6 de novembre a la web de Ràdio Capital i a les plataformes com Spotify, Apple Podcast i YouTube. La sèrie pretén ampliar les fronteres del debat cultural mitjançant la resurrecció de personatges històrics i culturals del panorama català que s'enfronten a temes universals del segle XXI. A través del fil conductor, que és Virgili, l'esperit de l'Empordà, punt que tots els personatges tenen en comú, Ui, si aixequés el cap, desperta figures clàssiques del nostre país per generar debat i motivar també a la reflexió davant la contraposició de la cultura i la ideologia de les èpoques passades amb la del present. Així, els episodis giren entorn de temàtiques universals i molts cops controvertides, com el feminisme, la relació entre la vida al camp i a la ciutat o l'impacte del turisme. Seguint aquest fil, la segona temporada de ficció tindrà 7 capítols que s'emetran cada dimecres, on podem conèixer figures històriques com Truman Capote, Mercè Rodoreda o Josep Encesa a través de diàlegs entre el present i el passat ubicats a diferents pobles de l'Empordà. A més, aquesta sèrie de ficció sonora també es distingeix pel seu càsting. Hi haurà més de 40 actors i actrius que inclouen tant actors professionals com alumnes de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital, així com les veus conegudes de Llucià Ferrer o diversos actors i actrius de doblatge professional. La seva primera temporada va ser reconeguda amb el Premi Rahola otorgat pel Col·legi de Periodistes i el Premi Sonor a la millor ficció sonora dels Països Catalans.
Demà divendres, Palafrugell estrenarà el monument dedicat a la Venera, situada a la primera rotonda de l'autovia entre Palafrugell i Calella. Aquesta escultura, dissenyada per Pere Álvaro, ret homenatge a una de les tradicions musicals més populars del municipi. L'obra és circular i cobreix tota la rotonda i té prop de 2 metres d'alçada, inclou els títols de les havaneres més conegudes. La inauguració coincideix amb el 30è aniversari de la Fundació Ernest Morató, que ha impulsat el projecte amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell. La Fundació començarà els actes commemoratius al migdia amb l'estrena d'aquest monument. En parla al matinal de Ràdio Palafrugell, Així és la vida, amb Rafael Corbí, el president de la Fundació, Enric Frigola.
Que és un disseny espectacular de Pere Álvaro, palafrugellenc, i si tot va bé s'inaugurarà el dia 1 al matí. És un monument a la Venera, tenint en compte, doncs, que a pocs metres més enllà, doncs, hi ha... Si es va de Palafrugell a Calella, doncs trobem Calella. Si es va de Calella a Palafrugell, trobem Palafrugell.
A la tarda, el Teatre Municipal acollirà un homenatge als grups de veneres que celebren anys rodons, i en aquests premis, en aquest acte, també es lliuraran els premis 2x4 a personalitats reconegudes del món de la venera. I repassem la resta d'activitats d'aquest cap de setmana, d'aquest pont, perquè el Baix Empordà es prepara per celebrar la castanyada i el Halloween.
Sant Feliu de Guíxols celebrarà la festa de la tardor amb diverses activitats. Del 31 d'octubre al 2 de novembre es podrà visitar el Passatge del Terror de 8 del vespre a 10 de la nit, amb entrada limitada i un cost de 4 euros. A més, el dijous 31 també s'organitza la gincama infantil Criti Confit de 5 de la tarda a 8 del vespre, on els nens hauran d'anar disfressats, i una festa de disfresses també a les 8 del vespre a la placeta Sant Joan. L'1 de novembre hi haurà tallers i contacontes de 12:15 a 12:15 a la placeta Sant Joan, i una castanyada amb tallers d'11 a 1 a la placeta Joan Maragall. En el cas de Santa Cristina d'Aro, també se suma a les celebracions amb tallers de panellets els dies 29 i 30 d'octubre al local de la Gent Gran. El 31 a les 6 de la tarda es faran els contes de la castanyera al pati de la Biblioteca Valdir i Reixac. El 2 de novembre, de 6 de la tarda a 9:15, es podrà gaudir del túnel del terror i d'un recorregut terrorífic a la Casa Saleta, a més d'una castanyada popular a la plaça Mossèn Valdir i Reixac. Els comerços del municipi també oferiran el crític confit per als més petits. En el cas de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, es reprendran les celebracions el 31 d'octubre amb una castanyada, espectacles infantils, un túnel del terror i tallers a la plaça dels Estanys de Platja d'Aro. L'1 de novembre, la urbanització del Mau acollirà una castanyada amb tallers, un espectacle infantil i un concurs de disfresses a la plaça Hipòlit Centeno. Aquell mateix dia, a Platja d'Aro, es farà una tarda de terror amb els goblins del bosc i el fullet Caracord als carrers comercials. El 2 de novembre hi haurà una castanyada popular a la plaça de Sant Pol de Segaró amb botifarra.
Però hi ha altres municipis amb més activitats.
Palamós i Sant Joan commemoraran la castanyada i Tots Sants amb l'exposició Ora Pro Nobis a la Capella del Carme, que es podrà visitar fins al 17 de novembre. A més, el 2 i 3 de novembre s'organitzaran visites guiades als cementiris municipals. El 31 d'octubre, l'Associació de Veïns de Sant Joan també celebrarà la Vetlla de Tots Sants amb la caminada Camí de les Ànimes, una encesa de llantions i un concert de jazz seguit d'una castanyada a la plaça de Sant Joan. També el 31 a la Planassa hi haurà el Castanyot, amb activitats infantils, xaranga itinerant, un concert per nens i actuacions nocturnes, així com un escape room per als més joves. Mont-ras també celebrarà la castanyada terrorífica el 31 d'octubre a les 7 de la tarda al pavelló poliesportiu Maria Rosa Escribano, amb un túnel de terror i castanyes. Les entrades anticipades tenen un cost de 2 euros i el mateix dia un preu de 3. En el cas de Begur i Esclanyà, s'organitza la Fira de la Castanyera i la Festa de la Castanyada del 31 d'octubre al 3 de novembre, amb tallers, espectacles i venda de castanyes en col·laboració amb les associacions locals. I finalment, Pals oferirà una ruta de por pel recinte gòtic l'1 i el 2 de novembre a partir de les 8 del vespre en Castanyes i Servei de Bar. Les entrades anticipades tenen un preu de 5 euros.
Gràcies, Maria Alzina. Nosaltres tornem ara de seguida, parlarem de cinema i sèries, abans de música. Ens acompanyen Marc Ambor amb Belong Together. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. Un minut i mig passa de 3:15 del matí.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia. I ara que et saludava amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes i no el sentim, a veure què passa. Ah, no, ara. Ignasi, ens sents ara?
Bon dia, sí.
Ai, el botonet de sempre, el botonet de sempre.
Ah, el botonet.
Què, com estàs?
Bé, ja el 31 d'octubre, nit de Halloween, vull dir que castanyada, sí. I aquestes coses.
Trobo que aquest any, o no en sóc conscient, però hem tingut poques estrenes allò fortes de por, no? O què?
Fortes? Bé, sí. En quant a cinema, mira, va arribar Smile 2 i avui arriba l'altre gran plat fort de la temporada de Halloween, no apte per tots els estómacs.
Ah, que és la primera que de la que parlem?
No, ah, és va, la segona. Val. Però si vols, la canviem d'ordre,
bueno,
com
doncs
vulguis.
Va, sí, espera, per un moment que busco el tràiler. En tot cas, volia aprofitar perquè la setmana passada parlàvem de Severance, d'Apple TV.
Sí.
Vas dir que era una mica rareta. M'ha encantat.
Uh-huh.
M'ha agradat
molt bé.
Ahir la vam acabar i vam acabar la primera temporada. Ja tenim ganes que arribi al gener la nova temporada. No sé si tu l'has vist, però tothom que tingui,
sí, sí,
Apple,
sí, sí.
Tothom que tingui Apple TV, jo la recomano bastant.
Sí, sí, sí. Ja t'he dit que tampoc és una sèrie per tots els públics, eh? Però si t'agrada i entres, ostres, enganxa moltíssim.
Sí, 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 molt bé. Va, doncs anem amb la primera, no? Amb la primera estrena d'aquesta setmana.
Val, que és la que teníem la segona, que seria, sí, Terrifier, sí. 3.
Has sobrevivido al asesino en serie más famoso desde Jack el Destripador.
Caray, qué sorte.
Se va a cumplir el 5º aniversario. Creo que hay mucha gente a la que...
De què va això? A veure, és la tercera part?
És la tercera part d'un fenomen. És que pràcticament ho hem de definir així. Això és un senyor que es diu Damien Leone, que li agradava molt el gore, i feia curts molt gores. I es va inventar un personatge... Això a finals dels anys 2000, que era Art the Clown, que era això, un pallasso que anava, que matava gent. I això eren una sèrie de curts. Llavors aquest home, d'aquests curts, els va juntar, en va fer una pel·lícula, i Bueno, perquè no deixava de ser un recull. I dius, bueno, anem a fer una pel·lícula de veritat de 90 minuts amb aquest pallasso, l'Art de Clown. Va, la va fer, allò va passar totalment desapercebut, i no se sap exactament per què l'any 2022 ell estrena Terrifier 2 amb un pressupost absolutament ridícul i es converteix en un fenomen de taquilla mundial que ningú se l'esperava, sobretot als Estats Units. I clar, a partir d'aquí, això no ha fet res més que créixer. L'Art de Clown aquest s'ha convertit en una icona del terror ja avui en dia, vull dir, és una cosa molt, molt, molt icònica, i aquesta tercera entrega ja és molt esperada perquè sí que hi ha arribat als cinemes, com una pel·lícula normal i corrent. De què es caracteritza això? Doncs que el gore és extrem. O sigui, són escenes d'assassinat molt i molt bèsties. Tan bèsties que no són realistes. Però és que t'és igual. O sigui, el que busca és precisament això, o sigui, agafar un paio, per exemple, i serrar-lo per la meitat, veure-ho tu en primer plànol, en tot detall, com el tio aquest, el pallasso, doncs treu les vísceres i tot és així.
Quina sí que és veritat, il·lusió, eh?
Sí, sí, ja ho sabia.
S'arriben els peus.
A mi les primeres no m'agraden, perquè al final és això, és gore per gore sense res més. Però la segona pel·lícula introdueix un personatge, que és el de Siena, que la protagonitza la Lorin Lavera, que ostres, ell està extraordinari, el paper que li construeixen està molt bé, i tu t'enganxes perquè tens algú amb qui empatitzar, no? Perquè al final, si tots els personatges són absolutament igual, doncs la pel·lícula t'és igual. I la icona que construeix a nivell visual i tal, està molt bé. Jo crec que aquí el problema de la 3 és que està més pendent en fer una història més continuada en una quarta pel·lícula i deixa moltes coses reservades i és com que la trama d'aquest personatge de Siena com que no s'acaba d'explicar o arriba massa tard, no?
Ja.
Però bé, qui vulgui la festa de gore, sang i fetge i sense censures, és la seva pel·lícula.
Vale, doncs no és la meva pel·lícula, però segur que serà la pel·lícula de moltíssima gent que ens està escoltant, així que bé, una de les estrenes destacades d'aquesta setmana. Anem amb la següent, que com es diu?
Aquesta ja és un altre rotllo, eh? Aquí anem amb un rotllo romàntic, que és Anora.
Aviam. Sí. Me voy a sentar aquí a tu ladito.
¿Qué clase tienes?
Te voy a hacer un cinturón.
¿Uno de dinero?
Yo llevo el símbolo del dólar como buen putón.
No, pero así llamas al dinero.
¿De qué va això?
Doncs mira, això és la guanyadora de la Palma d'Or a Cannes d'aquest any.
Ah,
sí, sí. L'estàvem esperant moltíssim, perquè clar, sempre la Palma d'Or doncs, és un reclam. I en aquest cas és una pel·lícula que ha dirigit i escrit el Sean Baker, que és un director de cinema independent nord-americà, ha fet èxits dintre d'aquest gènere com The Florida Project, que està molt bé, o Red Rocket, que són dues bones pel·lícules. I en aquest cas és una història d'amor que dius, home, m'estàs explicant la trama de Pretty Woman? Tu et preguntaràs, et diré, doncs podria ser una mica això. És una prostituta que està a Brooklyn i, bueno, no deixa de ser una ventafocs, igual que ho era Pretty Woman, no? És a dir, un nano jove, molt ric, s'enamora d'una prostituta, es casen, se'n van a Las Vegas, aquestes coses. Però clar, el tio aquest té tanta pasta que llavors ve la família de Rússia, que són uns oligarques d'aquests a lo bèstia, i diuen que això no pot ser, i venen a aconseguir, ja no el divorci, sinó l'anul·lació del matrimoni, no? Mhm. I bé, la pel·lícula és llarga, això sí, són dues hores, una mica més de 2 hores i quart, i els dos protagonistes doncs, són meravellosos.
Mm-hmm. En tot cas, és a dir, guanyadora de la Palma d'Or de Cannes és garantia, no?, diguem-ne.
Sí. No, a més, és que a tothom que l'ha vist, en general, la pel·lícula li ha agradat molt, per tant, és d'aquelles pel·lis de bon rotllo, com Pretty Woman, però Pretty Woman era més un conte de fades, una fantasia. Aquesta ho porta més al terreny realista, és a dir, va. Què passaria si aquesta història passés de veritat, no?
Molt bé. Doncs anem amb la següent, va.
Anem a la següent, que és Jurado número 2.
Fue el pasado octubre. Llovía.
És la nova d'en Clint Eastwood, no?
Correcte. Clint Eastwood, que aquesta setmana, en 94 anys, ha dit que aquesta ni molt menys pretén que sigui la seva última pel·lícula, sinó que ja n'està preparant una altra. Vull dir que...
Animo la gent a posar Google Clint Eastwood 2024 i a jutjar, aviam si pel seu aspecte el veuríem dirigint més pel·lícules, però bueno.
Però si dirigeix pel·lícules com aquesta, a més, ens ha arribat res les crítiques just ahir i diuen que és una de les millors pel·lícules del director.
Què dius?
Amb 94 anys ha fet una de les millors pel·lícules de la seva carrera.
Què dius?
Sí, senyor, sí. La veritat és que fa molt bona pinta. A veure, ell no la protagonitza perquè davant de la càmera fer una pel·li de 94 anys pot resultar complicat. Però darrere la càmera aquest home té molta energia, té el cap molt ben posat i és una història realment apassionant, amb un bon repartiment. Tenim a Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland, que serien els protagonistes principals. I és una pel·lícula d'aquestes d'advocats i judici. I en aquest cas, el jurat número 2, que és el que interpreta Nicholas Hoult, que forma part d'un jurat que ha de jutjar per assassinat a una persona. Aleshores, ella es veu amb un dilema mortal, perquè un dilema moral, no mortal. Sí. Perquè té una informació que no vull desvetllar per no fer massa spoiler, que pot donar una clau sobre la culpabilitat o innocència d'aquesta persona, però alhora això suposaria que ell podria incriminar-se d'alguna manera en aquest cas. Aleshores, és què he de fer? He d'explicar la veritat, m'he de protegir, etcètera. No? Quan estàs allà, doncs, amb un jurat que no sap la informació que sap aquest jurat número 2.
Ja. Doncs bona pinta, la veritat. Ja tinc ganes d'anar-la a veure.
Molt bona. Tenia un 90 i pico de Rotten Tomatoes.
Que bé. Molt bé. Doncs va, anem ràpid amb les dues altres pel·lícules que ens volies comentar i així després també parlarem de les estrenes de les pel·lícules als cines d'aquí de casa nostra.
Fantàstic. Doncs mira, aquestes no cal que sortiu de casa per cap de les dues. Va. Una és la música de John Williams, que ens arriba a Disney Plus aquesta demà. Tota la resta d'estrenes de cine ens hi arriben avui. I en aquest cas és una oda, un cant a la vida i obra de John Williams, que és el compositor de pel·lícules com Indiana Jones, La Guerra de les Galàxies i Superman, que per mi és de les millors músiques fetes mai en cinema. I és una icona i al final parlen tot un seguit de persones i ell també, perquè ell també té 90, té l'edat de Clint Eastwood, vull dir que són coetanis, continua treballant encara també John Williams i aquí veiem una mica les seves primeres pel·lícules i fem un repàs a tota la seva obra parlant Steven Spielberg, Alan Silvestri, altres companys, etc. No? És a dir, també que la floïneta de directors George Lucas, Ron Howard, etcètera, etcètera, els podeu trobar en aquest cap show que és la dona de Spielberg. En fi, tota una sèrie de gent que ha treballat amb John Williams.
I l'altra?
I l'altra és Apocalipsi Z, que aquesta la vam poder veure a Sitges, que és El principi del fin, que és una pel·lícula de zombis espanyola que pretén inaugurar una saga. Està basada en unes novel·les que són molt populars i arriba a Amazon Prime aquesta primera entrega. No està malament, la pel·lícula. És a dir, sí que és veritat que copia coses que hem vist mil vegades en el gènere, com Walking Dead, etc. Però bé, està ben feta. I bé, el protagonista, que és l'actor Francesc Ortiz, la veritat és que està estupendo. Hi ha un gat pel mig, que sempre pel·lícules de terror i gat és una cosa que funciona la mar de bé, i aquí també funciona, perquè t'acabes preocupant més pel gat que pels humans, per tant, sempre és així, això, és una norma. I bé, vull dir, per dia de Halloween i aquestes coses, una pel·li de zombis ben feta, doncs la recomanem.
Molt bé, doncs cinemes de proximitat. Aquest cap de setmana a Palafrugell hi tenim l'Habitació del Lado, la primera pel·lícula de Pedro Almodóvar rodada en anglès. Ja des d'avui, demà no, però dissabte i diumenge també diverses projeccions. El mateix que a Torroella, que i també des de demà fins dilluns, l'Habitació del Lado. També a Torroella, demà fan Crossing, una pel·lícula del director Levan Akin, i també el dissabte i el diumenge, projecció a les 5 de la tarda, Robot Salvaje, aquesta pel·lícula d'animació que diuen que és tan bona.
Oh, meravellosa. Sí. No us la deixeu escapar per res.
Doncs ja ho sabeu, si la voleu veure en un cinema de proximitat, a Torroella, el dissabte i el diumenge a les 5 de la tarda. I a Begú tenim cinema familiar, Eli i l'Equipo de Monstros, a partir de demà, i The Last Stop in Yuma County.
Que bona aquesta també. Boníssima. No la deixeu escapar, però per res.
Doncs ja ho sabeu, Torroella, Begú i Palafrugell, els cinemes de proximitat amb pel·lícules molt bones. Signatura, Ignasi Arbat. Doncs res, Ignasi, gràcies, i ens trobem la setmana que ve. No sé si has vist, ja que ens queda un minut encara, no sé si has vist les bones crítiques que està tenint la pel·lícula, la nova sèrie de Marvel, la de l'Àgata, que deien que no valdria res i està tenint bones crítiques i als fans els està agradant molt.
A mi m'està agradant. A veure, no és res de l'altre món, però està molt bé. O sigui, és allò, és molt diferent a la resta. No és una història de superherois, no és una història de bruixes. A més, els personatges... ella està molt bé, el John Locke, que és el protagonista, sí, de Herstopper, també. Està meravellós. Vull dir, és superdivertida. És un homenatge a tot el gènere de bruixes de la història del cinema. Vull dir que... doneu-li una oportunitat, val la pena.
Vinga, gràcies, Ignasi. Bon cap de setmana. Bon pont.
Una abraçada. Adéu.
Adéu. I acabarem el Supermatí amb un últim repàs a la previsió del temps amb l'Isaac Vilà. Un segon que no et sentim, ara t'obrim el micròfon. Isaac, endavant.
Cel tapat, ruixats fins al migdia i alguna ullada de sol a la tarda. Temperatures encara suaus i molt uniformes. A la mar, vent de gregal fluix i mar de fons de xaloc entre el 1 i 2 metres d'alçada, millorant lentament al llarg de la jornada. Divendres no acabarà de fer net i mantindrem una situació semblant.
Gràcies, Isaac, gràcies a tothom i ens retrobem la setmana que ve, dilluns. Que tingueu molt bon pont i això, que ho diu, el cap de setmana. Que vagi bé, adéu.